De tot plegat, en parlem ara mateix amb l'Àstrid Barrio, en Ferran Casas, la Neus Tomàs i en Jordi Muñoz. Que serà una micro-tertúlia aquesta, perquè a 2:15 comença Ferran Casas, que el tinc aquí al meu costat. Molt bon dia.
A 2:15 comença això. Bon dia, Mònica.
Com esteu, Àstrid?
Bon dia.
Neus, Jordi.
Bon dia. Hola, bon dia.
Mai haurem fet una microtertúlia tan microtertúlia. Per tant, valoreu el que està passant. Hem sabut més coses aquest matí. Que Josep Borrell se'n va de cap de llista de les europees pel PSOE, no?
Sí.
Això sembla.
És que Ciutadans deia que era una mala notícia, per tant, deu ser una bona notícia pel PSC.
Com a mínim anem clarificant qüestions. Això vol dir que passi el que passi, no estaran al futur govern d'Espanya si és que Pedro Sánchez torna a governar, no?
No, Pedro Sánchez ja va dir que seria un bon candidat del PSOE de les europees. De fet, ja ho havia estat, i és evident que Borrell ha sigut un dels ministres que en aquests mesos de govern socialista ha tingut més desgast pels seus continus enfrontaments amb les forces independentistes al Congrés.
Neus Tomàs, i a més, segurament si guanya el PSOE i suma amb Podemos, és probable que l'opció de Pedro Sánchez a partir d'ara per donar-li més estabilitat al govern sigui una coalició amb Podem, no?
Clar, els seus números inclourien en aquest cas segurament també els partits independentistes, el PNB una mica, els de la moció de censura, tal com estan les enquestes, no? El que sí que jo crec que s'ha d'entendre amb el moviment de Borrell, que ja fa temps que en Sánchez li va demanar i tenien una conversa pendent pel que explicava en fons del PSOE, i l'hauran tingut doncs ahir o no sé, o abans d'ahir, però no l'havien tingut, és que l'estratègia dels socialistes de mantenir via la porta del diàleg i un to, podríem dir, més conciliador, allò que se n'ha dit a l'Ibuprofè, i que encarna segurament Meritxell Batet, doncs tenia poc a veure amb l'estratègia de Borrell. Però certament les enquestes el que diuen és que als socialistes els hi pot anar molt bé a les generals aquí a Catalunya, i per tant s'entén que el que volen és seguir en aquesta aposta que encarna, insisteixo, molt més Batet que Borrell, evidentment, que moltes vegades costa molt de diferenciar-lo de Ciutadans.
Com ho veus, Astrid, això?
Sí, jo comparteixo el que deia la Neus, i en aquest sentit l'aposta de Borrell segurament anava molt més encaminada a disputar l'espai amb Ciutadans, i més potser que ara que se sap, no?, que encapçalarà la llista Inés Arrimadas, previsiblement, però dificultava molt l'estratègia, no només que manté Pedro Sánchez, sinó l'estratègia que està mantenint el PSC en l'últim temps, i sobretot debilitava una de les figures capdals del govern, com era Meritxell Batet, que a més ja havia estat la candidata en les eleccions anteriors. Per tant, en aquest sentit, sembla ser que l'aposta socialista és molt més mantenir obertes les expectatives i un perfil molt més dialogant i més obert que no pas un perfil fort que competeix molt bé amb Ciutadans, però com que Ciutadans també ha alliberat una part del flanc en el que podien competir, doncs el resulta més interessant mantenir aquest perfil moderat.
Jordi Muñoz, tenia moltes ganes que fossis a la tertúlia, perquè tots aquests dies que van sortint enquestes una darrere de l'altra, el teu criteri, sempre savi sobre la demoscòpia i posar una mica de distància tot plegat, m'era imprescindible. No sé si els oients també, espero que sí. Perquè tothom diu, ahir fonts properes a Ciutadans em deien estem en una tendència a la baixa, podem estar amb dificultats per remuntar. Enquestes que donen al Nacional en publicava una altra vegada respecte a les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona dient que Esquerra guanya de carrer. Com hem de valorar aquesta voràgine informativa enmig de tanta demoscòpia precipitada?
Bueno, precisament, jo crec que estem en un context especialment desfavorable per a les enquestes, i per tant, si sempre hem de ser precavuts en la interpretació dels resultats de les enquestes, ara més que mai. En el cas de les eleccions generals és especialment així, perquè si pensem una mica, Els escons del Congrés dels Diputats es reparteixen en les 51 províncies espanyoles, n'hi ha moltes que tenen molts pocs escons, n'hi ha 5 partits d'àmbit estatal amb opcions d'obtenir representació en moltes d'aquestes províncies, i de fet només cal jugar una mica amb els números per veure que si puges un o dos punts a un partit aquí o baixes un o dos punts a un partit allà, això genera com una mena de reacció en cadena que canvia molts escons de mans, no? Per tant, preparem-nos per veure moltes enquestes que diran coses substancialment diferents en els propers mesos. Tot i així, fixem-nos en les tendències de fons, en les coses que es van confirmant en aquesta rara enquesta, si observem una tendència a la baixa de Ciutadans, com suggeries tu ara, que sembla que sí que es veu, si observem l'entrada de Vox de manera consistent, si observem les dificultats de Podem, etc. Aquestes coses són, per a mi, la part d'informació valuosa. El repartiment concret d'escons, igual que els regidors a l'Ajuntament de Barcelona, és una cosa per agafar-se amb moltes pinces i amb molta prevenció.
Aquest bloc de dretes, de tota manera, Jordi, a totes les enquestes dona ratllant o no ratllant, no arribant... Aquí sí que coincideixen molt, eh?
Sí, i per tant la resposta és que no ho sabem. És a dir, si sumarà PP, Ciutadans més Vox, la majoria absoluta després del 28 d'abril, no ho sabem. Això és la resposta honesta, no? El que passa és que no es venen molts diaris, diguem, fent un titular dient no sabem si
no sabem,
el tripartit de dretes tindrà la majoria, però la resposta honesta és aquesta, perquè les enquestes és un instrument de mesura, diguem, de la realitat que té error de mesura, que observem de manera imperfecta la realitat, perquè estem treballant amb mostres de la mida que treballem, perquè la gent, molta gent no sap què farà honestament, altres no ens ho volen dir, altres no despensen el telèfon quan se'ls truca a casa per fer enquestes, etcètera, etcètera. N'hi ha tota una sèrie de fonts d'error que al final això és com mirar-se, diguem, intentar mesurar la realitat amb un regle i que ens tremolen una mica les mans. No? Pues això passa amb les enquestes.
I també, Jordi, perquè jo crec que aquesta campanya, no, de les eleccions generals, a diferència d'altres, i amb la dreta, on està la principal incògnita, no, perquè sí que sembla que està clar que Podem té una tendència a la baixa i el PSOE té una tendència a l'alça pel tema del vot útil, i crec que també segurament respon a això, el fet de treure, diguem-ne, a Borrell del mig, però que la campanya jo crec que tindrà molta influència, sobretot doncs, al camp de la dreta, no? En una situació en la que segurament doncs, hi ha molts electors d'aquest món que estan dubtant entre dues o fins i tot entre les tres opcions que es presenten.
Sí, en el context en el que vivim n'hi ha molta volatilitat, molts canvis de vot dins dels blocs ideològics. No? I aquest tipus de canvis, això ja ho hem vist també en les eleccions catalanes entre Junts per Catalunya i Esquerra, o fins i tot el 2012 mateix, no? amb Convergència. És a dir, en les setmanes prèvies a les eleccions, especialment en un context com ara, que apareixen nous partits, canvien els lideratges, canvien els tons i les estratègies dels partits constantment, és molt difícil que n'hi hagin grans transferències de vot entre blocs ideològics, però dins dels blocs són fronteres molt poroses. I tradicionalment Espanya, com era un sistema bàsicament bipartidista, amb alguns partits molt petits, no n'hi havia tantes transferències de vot i es jugava tota la mobilització de la pròpia base en les campanyes. Però ara, com que dins de cada bloc ideològic n'hi ha una oferta més variada i més àmplia, sí, poden haver molts canvis. I un elector que se te'n va a tu per anar al partit del costat implica un canvi de dos, perquè tu en perds un i l'altre en guanya un, diguéssim. No?
Clar. I aquests balls de llistes electorals, que ara els estem vivint, avui hem sabut que Borrell va cap a Europa, Elisenda Alemany que s'incorporarà darrere de Gabriel Rufián, Joan Tardà que desapareix de les llistes d'Esquerra, sembla ser, no sé si vosaltres teniu més informació, Inés Arrimadas de número 1 i, per tant, de tiquet amb Albert Rivera a Ciutadans a nivell d'Espanya, fitxatges independents que segur que n'hi haurà també a la llista d'Ernest Maragall a Barcelona, tots aquests moviments... Creieu que al final impacten o no?
Jo tinc
o es votarà molt en clau de bloc?
Cadascun d'aquests moviments per ell mateix té molt poc impacte electoral. Una altra cosa és l'acumulació de moviments en un sentit coherent i constant, no? És a dir, si un partit fa una obertura cap a un costat ideològic determinat i comença a anar incorporant gent i sectors i col·lectius i candidatures locals d'aquest àmbit, doncs això el va obrint cap a, també electoralment cap a, però cada fitxatge d'aquests o cada cosa d'aquestes que ens entreté tant, diguem, en el dia a dia informatiu, per ell mateix jo tinc la tendència a pensar que són poc transcendents. Ara, una altra cosa és l'acumulació.
Jo crec que l'exemple és, en el cas d'Esquerra, per exemple, el que es comprova és que la marca està molt forta. És a dir, abans de que se sabés qui era el candidat a Barcelona, ja sortia molt bé a les enquestes. Ara, a les generals, passa el mateix. Abans de que estigui confirmat qui serà el cap de llista, encara que s'apunti que pugui ser en Rufián, però no està confirmat, no? I tot i així, jo crec que, perquè sigui per l'estratègia, abans que parlàvem de l'aposta pel diàleg, no?, més o menys fortuna de Sánchez, o l'aposta per aquesta transversalitat cap a l'esquerra d'Esquerra, doncs es premia o no més enllà fins i tot de qui pugui estar a la llista, no? Jo crec que està passant una mica això, i en canvi al revés també Podemos, quan estàs allò de capa caiguda, no?, com li està passant, o li pot estar passant també a la marca Junts per Catalunya, a la Crida, bueno, aquesta amalgama, doncs facis el que facis et costa molt més remuntar, no? Tinc la sensació que a vegades traiem importància a les marques i en tenen més de la que a vegades ens sembla, no?
Sí, això passa cada vegada.
Digues, Astrid.
No, en aquesta línia, no, que tenim una gran incògnita al damunt de la taula, que és que no sabem com es presentarà l'espai postconvergent ni a Barcelona ni més o menys al conjunt del territori, ni tampoc com concorrerà a les eleccions generals. I encara que les expectatives sempre en els últims anys han estat baixes, al final els diferents experiments que han anat fent han tingut un èxit relatiu. I encara que, efectivament, no, des de fa molts anys, des del 2014, la marca Esquerra Republicana és una marca molt, molt forta, l'espai postconvergent ha anat resistint, i crec que fins que no tinguem tot el panorama...
És la broma de que Esquerra guanya les enquestes i Convergència
i
les eleccions.
Al final acaba guanyant les eleccions. Crec que hem de... Que els moviments en el sí dels partits, els fitxatges per tractar d'eixamplar diferents o cobrir diferents flancs serà important, però el mapa definitiu crec que no el tindrem complert fins que no sapiguem, no sabem ben bé com concorre l'espai postconvergent tant a Barcelona com a les eleccions generals.
El Ferran...
Sí, jo estic d'acord en que això serà bastant definitiu, tant a les municipals com a les eleccions generals, com es configura aquest espai postconvergent, perquè les marques... i ells al final es presentin com a Crida o com a Junts per Catalunya, la tenen, les marques encara pesen molt. És a dir, jo crec que les opcions de tipus personalista, com deia el Jordi Muñoz, o els fitxatges aquests, doncs si són sovintejats, són diversos i tenen una coherència, doncs poden enviar un missatge. Però les opcions personalistes, normalment l'electorat més aviat tendeix a castigar-les, no? Ho hem vist històricament. Jo recordo, per exemple, l'any 99, quan es va escindir el PI amb Pilar Rahola i Àngel Colom d'Esquerra Republicana, doncs semblava que Esquerra Republicana, que ara parlàveu, doncs s'havia d'ensorrar com a partit, i el que es va ensorrar va ser el PI, que em sembla que la candidatura de Pilar Rahola va treure 13.000 vots a Barcelona, a la ciutat de Barcelona.
Ja, però en el cas d'aquests grups, tant d'Esquerra com l'espai postconvergent, com ja estàvem dient, també és important saber què volen anar a fer a Madrid, que és una mica el debat que estan tenint ara entre la Crida, PDeCAT, és a dir, han d'explicar quina és l'estratègia que volen seguir a Madrid, perquè és evident
que... Aquest és el debat intern que tenen.
Això a Esquerra també li passa,
Sí, però Esquerra sap... Sí, però Esquerra, quan prenen una decisió, van tots a la una.
Estic autoritzant a Ferran Casas... Perdoneu, Astrid, un segon. Un segon que us... diu adéu a en Ferran, que està patint, perquè avui costa molt d'entrar al Suprem.
Me'n vaig a veure el Jordi Cuixart.
En Ferran se'n va veure. Molt bé, Astrid, continua.
No, deia que al final que no acaba estant tan clar, no? Que no és evident que Esquerra Republicana tingui una estratègia...
Esquerra quan decideix que presenta una esmena a la totalitat,
però tu el que deies és per anar a fer què, no? Jo crec que tot l'independentisme té ara el dilema de exactament què és el que anem a fer a Madrid. Anem a cooperar o no anem a cooperar?
La diferència entre Esquerra i aquest espai és que Esquerra, quan prenen la decisió, la prenen, la mantenen i després es podrà jutjar que és més equivocada o menys. Però prenen la decisió i van com un sol home, per resumir-ho. En canvi, en l'altre espai no. Recorda que amb l'esmena a la totalitat hi va haver debat fins a l'últim moment.
La moció de censura
igual.
De la fragmentació dels liderats en l'espai.
Però la qüestió és que ara, jo entenc que és sa i és bo que es faci aquest debat en qualsevol partit i que el facin ells, han de decidir què volen anar a fer a Madrid, perquè és ben evident que no vol fer el mateix Míriam Nogueras que Carles Campuzano.
Voleu saber quins fiscals actuen avui al Suprem, família?
I tant.
Va, a veure si ens ho explica la Roser Parera. Perdoneu la interrupció, però això va tot molt ràpid aquí. Roser Parera, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Ja has esbrinat quins fiscals actuen?
Exacte, sí. Jaime Moreno.
Jaime Moreno,
sí, que si recordeu va ser el fiscal que va interrogar Francesc Homs en el judici del 9N i que l'interrogatori va ser tens.
Sí.
I Consuelo Madrigal, que va ser exfiscal general de l'Estat, va ser la primera dona que va ocupar el càrrec.
És a dir, és probable que Consuelo Madrigal faci Carme Forcadell a la tarda?
Podria ser.
I Jaime Moreno faci ara Jordi Cuixart?
Al matí, sí.
Consuelo Madrigal, recordem que va fer un interrogatori que Jordi Turull va haver de... No? Va ser amb Turull o va ser amb Rull? Jo diria, potser amb Rull va ser.
Amb Rull
va ser. Que va ser realment accidentat, el de Consuelo Madrigal. Què més està passant aquí dins?
Doncs que anem una mica tard, crec, perquè els acusats encara no han entrat. No sé si és perquè és un dimarts que sembla un dilluns, no?, i costa una mica d'arrencar, però en principi no sé si serem puntuals, dos quarts, perquè fa un momentet que he vingut aquí per poder entrar i encara no havien entrat els acusats.
Doncs mira, mentre no entrin, nosaltres aprofitem per fer una pausa i els tertulians ho agrairan perquè tindran una mica més de temps. Una abraçada, Roser, fins ara.
Fins ara.
Fem una petita pausa i tornem.
¿Pero quién quiere extra si lo natural está de moda? Las cosas simples, la camiseta básica, los jarrones vacíos, el agua sin gas... Vamos, hombre, aparca tus excusas.
Tan sols aquest mes, vine a la xarxa Renault i emporta't un Renault Megane Limited superequipat amb fins a 4.000 euros quan et renovis el cotxe.
A Sorea ho tenim més clar que l'aigua. Cada gest teu és fonamental per la sostenibilitat, com el gest de passar-te a la factura electrònica. Entra a olafacturadigital.com i fes el pas. A més, per cada alta donarem un euro al programa de pobresa energètica de Creu Roja, els boscos vius i la correspondència digital. Sorea, cada gest sostenible.
Necessitaríem comprar més maquinari, però ens demanen un aval. Tenim previst augmentar les vendes aquest any i incrementar les línies de circulant, però...
Ens caldrà buscar un aval.
Per pimes, per autònoms, Avalis. Si necessites finançament i et demanen garanties, un aval, entra primer a avalis.cat. Avalis, t'enlairem el negoci amb el nostre aval. Avalis.cat i tens tota la informació.
A Brico Depot tenim un bon pla per la teva llar. Sol laminat AC5 d'alta qualitat per només 5,95 € al metre quadrat. Brico Depot, preus baixos tots els dies.
A Pascual sabem que com més bé estigui la vaca, més bona serà la llet. Per això és tan important per nosaltres que les nostres 61 granges a Catalunya hagin obtingut el certificat de benestar animal. Llet Pascual de benestar animal. Donar el millor.
Catalunya Ràdio. El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Dos quarts de 10 del matí, aquesta és l'hora que ens havia convocat Manuel Marchena a començar aquesta setena sessió del judici als fets de setembre i octubre del 2017. Avui es jutja aquí, al Tribunal Suprem, molt a la vora d'aquí. Hi ha molta activitat al de fora. Hi ha encara una pausa a dins. Ens deia Roser Parera, des de dins del Suprem, que els fiscals que actuaran avui en l'interrogatori a Jordi Cuixart serà Jaime Moreno i Consuelo Madrigal. Veurem com es reparteixen els papers. Recordem que la defensa de Jordi Cuixart és Marina Roig, amb Benet Salellas i amb Àlex Solà, i la defensa de Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, la porta Olga Arderiu. És així, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal, podríem, Dani Gómez, recordar qui són?
Sí, Jaime Moreno, de fet, és un dels pocs fiscals del Suprem que no pertany a cap associació professional i també va ser el fiscal que va interrogar Francesc Homs en el judici del 9 de novembre. I Consuelo Madrigal, ho deia abans la Roser Parera, va ser la primera dona que va ser nomenada fiscal general de l'Estat i que el govern de Mariano Rajoy va decidir substituir-la per un perfil encara més conservador per combatre el procés català, i va ser quan va nomenar a José Manuel Maza fiscal, que es va querellar contra els líders del procés independentista que en l'actualitat estan asseguts al banc dels acusats.
Recordem que Jordi Cuixart i Carme Forcadell, com Jordi Sánchez, s'enfronten a 17 anys, que és el que demana per la rebel·lió. En aquest cas, Fiscalia, 10 anys a Carme Forcadell i 8 anys a Jordi Cuixart, per part de l'Advocacia de l'Estat, que avui no tindrà les respostes de Jordi Cuixart. Tornem l'anàlisi a la taula amb Astrid Barrio, Neus Tomàs i Jordi Muñoz, mentre Manuel Marchena no faci acte de presència. Deixeu-me, Neus, per què no tries el número de l'Enigmarius i així ja l'haurem triat? Què et sembla?
Vale, perfecte.
Vinga, un número de l'1 al 1857.
1111.
1111, molt bé. Neus, veurem què fa Consuelo Madrigal avui després de l'actuació que va tenir amb Josep Rull la setmana passada, no?
Sí, no estan tenint una... Crec que menys el Zaragoza el segon dia, que no el primer, no estan tenint unes intervencions massa galdoses, però és cert, jo abans escoltava a la Txell Bonet quan l'entrevistaves, sí. Jo crec que fer-se la imatge de que per uns interrogatoris a priori sembla poc preparats o amb errors importants en algunes de les preguntes, pensar-se que això vol dir que els fiscals no estan buscant la rebel·lió o no intentaran demostrar la rebel·lió, encara que és evident pel que s'ha dit fins ara que de moment no l'han vista... jo crec que és erroni, és a dir, ara quan comencem a veure testimonis, no parlo dels polítics, perquè els polítics, encara que és veritat que el tribunal els hi ha fet arribar el missatge de que no pensen acceptar que sigui un míting polític darrere un altre i que tallaran les respostes que siguin pronunciaments polítics que no tinguin a veure amb les preguntes que se'ls han fet, el que veurem amb testimonis, amb proves, amb gravacions, amb correus, tot això crec que crearà un cert imaginari que fins ara no hem vist.
Astrid, és veritat això que la primera setmana és enganyosa, no? Des del punt de vista del seguiment d'un judici tan complex, amb tants testimonis i tan llarg com serà, no?
A veure, la primera setmana doncs, s'està interrogant els directament implicats i per tant, doncs és d'esperar que no hi... intentin evitar exhibir cap mena d'evidència que pugui donar pistes de que allò que se'ls imputa és cert. El que passa que a mi almenys sí que em va sorprendre sobretot l'actuació de Madrigal. Normalment esperem d'una persona de la seva categoria, si més no que s'ho hagi preparat, que no cometi alguns errors com els que es van cometre, i sobretot potser una capacitat dialèctica una mica més elevada, no? Almenys aquestes eren les expectatives.
Astrid, us he de tallar i enviar-vos un petó molt fort.
Gràcies,
Jordi Cuixart,
bon dia.
Bon dia.